El Club de Campo va guanyant metres. Entra dins de l'àrea, buscaven el xut, ha posat bé l'estic el defensa del Polo. I serà...
Sí, pilota pel Polo. I ara les rampes comencen a fer aparició. I no és el Getafe, eh? Aquest s'ha fet mal de veritat.
Fins i tot Bordalà surt en una transmissió.
Li cau la llagrimeta, li cau la llagrimeta d'emoció de veure que fins i tot guanyant es perd temps. El que passa al hockey es para el temps i és...
Sí, no, no. Ell no seria...
Molt important.
Mai seria entrenador d'un esport on es pari el temps quan s'atura el joc.
Això va contra els valors de l'esport de Bordalà.
I ara aprofiten alguns jugadors dels dos equips per parlar entre ells. Veiem a Basterra parlant amb Miralles.
Fixa't també el Club de Campo, no veus cap jugador animant ni donant instruccions. És un equip una mica faltat de lideratge, eh? I això en moments claus és importantíssim.
Vinga, bola en joc. Diabadal. Cap a Miralles. I torna la Diabadal, que està absolutament sol, pot avançar. I juga amb Armenteres a l'esquerra. Pilota dins de l'àrea. Bona acció del neerlandès. El davanter neerlandès demana... Era fora de l'àrea.
Fora de l'àrea, sí, sí. Queda molt temps. Encara no s'ha de precipitar el Polo. És buscar les superioritats, tenir paciència i sobretot seguretat de passada per no donar opcions a un contraatac que ja seria letal.
Reiné posava la bola dins de l'àrea. Toca amb un jugador del Club de Campo. Ha d'aturar el contraatac. Llorenç Piera jugarà de lateral... En camp propi, el conjunt madrileny. Gairebé se la vol treure de sobre, però molt tancat. Vilallonga la perd, recupera el Polo a la banda. Compte que va avançant metres, arribant a la línia de 22. És Miralles, gairebé amb rebots, pot avançar. Xiulen, què xiulen?
Falta i targeta, molt important. Ara groga, per tant...
Doncs inferioritat.
Superioritat de dos jugadors de camp, eh? Correcte. Importantíssim això, ara tenir paciència.
Ja no tornarà a jugar aquest jugador. 2:11.
Sembla que els shutouts que tant desitgeu arribaran.
Va. Vinga.
Manuel Prol, que se'n va al carrer.
Gairebé tots els jugadors del Club de Campo dins de l'àrea. Bola dins, no ha tocat. Hòstia, pensava que l'havia tocat el peu
semblat,
i no.
Ho ha semblat,
sí,
però
sí.
No.
Amb molta habilitat ha acabat posant l'estic i no l'ha tocat amb el peu. Uf.
Ara aquí es va apuntar una mica, no, també, Roger, m'imagino.
Sí, és l'estil de Xavi Escudé de fa molts anys, que era d'anar a buscar els peus del defensa, i sobretot Marc Miralles és el que és molt especialista en això, perquè centrar en boles, ja veieu que el Club de Campo defensa molt bé i és molt difícil centrant, per això et deia que...
El córner, se'n va al córner, el jugador del Club de Campo, Està fent la del Carrasco, però córner propi. Compte que recupera el Polo, entra a l'àrea per la banda, penal córner, i ho celebra com si hagués marcat el Polo, perquè saben que tenen l'oportunitat de remuntar un 3-0 advers.
Qui ho havia de dir,
sí.
3-0 i mira, penal faltant un minut per empatar, i coneixent Marc Miralles això va dintre.
Abans diem que estava còmode defensant el Club de Campo, sí. Doncs abans ve la remuntada. Els peus són claríssims.
Sí, fixa't que el penal el treu una jugada individual, de Marc Reiner, d'aquesta tècnica que reclamàvem, del no centrar boles, sinó amb conducció, amb fintes, i el Marc això és un especialista i molt bé. I ara sí que és clau, perquè si no ja quasi no quedarà temps.
Doncs a l'estic de Miralles, a la possibilitat de l'empat a 3.
Ara és el moment que dèiem abans. Directe o fas la jugadeta que tens preparada?
A veure.
Directe.
Sí.
Ja ho veureu.
A veure. Es prepara Miralles. Li paren la bola. Miralles! Atura el porter! Demanen revisió. Demanen revisió.
Demanen... Sí, perquè en l'aturada del porter la bola surt aixecada i impacta en Marc Reiner a alçada. Per tant, jo crec que sí que serà... Sí que tornarà a ser penal.
Doncs decisió molt important,
16 segons,
sí.
El crono aturat a 16 segons pel final. I el vídeo Empire una altra vegada protagonista. Vos has escoltat la 10, de l'àrbitre de vídeo.
S'agrada aquest àrbitre, ja veuràs. Ara ho gaudirà, això.
Que lo chequeo.
Barbeta, aquesta veu basca que té de...
Pop és seu,
La bola va ser el jugador, és juego peligroso.
A la transmissió de Teleport ho veuen clar. I sí que sembla clar que s'aixeca clarament la bola.
No va hacia él, va... Ah, suera.
I passa al costat.
Sí que és veritat que el despeje és elevado.
Hem comentat, no és l'àmbitre, aquest és la transició de Teledeporte, el que estem comentant.
No l'han donat.
Corner i 17 segons.
Clara para cambiar tu decisión, el equipo del Polo.
S'està menjant l'àrbitre, eh?
És pitjor que va amb Boquel, aquest home.
Sí, a més, quan demanes vídeo i perds la decisió, la falta és en contra teu. O sigui que el que podia ser un córner ara és Club de Campo, que segurament llançarà en Flick, i el Pol haurà d'anar molt ràpid per tenir opció de tenir una última ocasió.
Però considerat que no passa prou a prop del davanter del Pol, aquesta bola, després del refús del porter. Però...
Sí, la veritat és que el Marc també no ha tingut temps ni de sentir el perill perquè estava tan a prop que no...
Compte, 17 segons, bola llarga, Flick... A veure si pot controlar el Polo. Sí, vinga, va. Queden 10 segons. 9, 8, passada llarga. Creua la línia mitjos. Piera, jugada personal. És Miralles. Queden 3 segons, 2 segons. La posa dintre. La baixen. Hi ha un últim... No. S'ha acabat.
Final.
S'ha acabat. Intentaven arribar a l'àrea i buscar el peu. Xiulen els àrbitres o sona la botzina, més ben dit. Es llencen a terra alguns dels jugadors del Club de Campo i celebren la segona lliga de la història de l'equip masculí, que semblaven que tenia absolutament lligada a l'inici del darrer quart. Guanyaven 3-0, però el Polo ha marcat un, n'ha marcat un altre i fins i tot ha tingut un penal corna per forçar els shutouts, per empatar i gairebé remuntar el partit. Una llàstima, no direm que és injust la victòria del Club de Campo, perquè durant tres quarts segurament ha estat superior, però aquesta remuntada jo crec que com a mínim mereixia els shootouts, aquesta tanda de penals amb cursa que ens hagués donat més emoció i que hagués pogut portar el Polo potser a la seva setzena lliga.
Sí, penso que no és un resultat injust ni molt menys, que passa que sí que és cert que aquesta reacció del Polo probablement hauria d'haver arribat molt abans. I et quedes amb el regús aquest, doncs, que a més has tingut un penal faltant un minut per empatar, però vaja, felicitar el Club de Campo, que penso que és just guanyador, i el Polo, doncs, a seguir percutint per tenir l'opció l'any que ve de nou.
Segon títol pel Club de Campo, Polo i Club de Campo, que seran els dos equips de la Lliga Espanyola que jugaran l'any que ve la màxima competició europea d'hoquei herba. L'ho apuntava també Pere Feixa, que perd un representant la Lliga Espanyola, que en van dos la temporada que ve, i que són, en aquest cas, el Club de Campo com a campió també de la Lliga regular i el Polo com a sotscampió de la Lliga, com a segon classificat d'aquesta final a 4, els dos que l'any que ve jugaran la Lliga Europea d'hoquei herba, la màxima competició europea. Roger Pallar...
Sí, digues, Roger, perdona. Abans es premiava més la Lliga regular i anava, en cas de ser el mateix, que guanyés Lliga regular i Lliga i Final Four, però s'ha canviat i ara es dona més mèrit, entre cometes, al finalista de Final Four que no el segon de Lliga regular, que potser seria el més just.
Sí, que potser és exacte, que aquest criteri potser és discutible, perquè, clar, no et fots allò tots els mesos de competició que no et valen per res, encara que hagis acabat segon de la Lliga, no te'n vas a jugar a la màxima competició europea. Però, vaja, sí, la normativa és així. Ara mateix amb aquest canvi. Roger Pallarols, un plaer, gràcies per haver-nos acompanyat, per posar tanta llum a la nostra foscor hoqueística, i ens retrobem ben aviat, moltíssimes gràcies.
Un plaer, moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Albert, a veure si podem escoltar protagonistes de banda catalana d'aquí una estona. Es munta ràpid això, l'escenari, Albert?
Ja estan muntant, ja, sí. Estan muntant, ara els jugadors del Polo van agrair el suport dels aficionats, jo crec que anirem per feina.
Deixaran trepitjar el camp o no?
Espero.
Vinga, cap avall, a veure si...
Hem de fer les fotos, també.
A veure si et deixen. Fins ara. Passen 9 minuts de les 6. Està donant guerra, Ruth, en aquest tercer set de la final de Roland Garros, Albert.
Sí, 4-4, amb Djokovic a més aixecant un 0-30 amb el seu servei en el joc anterior, a més dedicant-li el punt al públic de París, que l'està molestant a l'hora de servir, aquella relació d'amor-odi que té Djokovic amb l'afició francesa. El tenis torn ara per Ruth per intentar posar el 5-4, per tant el noruec sí que resisteix en aquest tercer set, perquè si l'acaba cedint, doncs s'haurà acabat la final, tenint en compte que el serbi ja ha guanyat els dos primers per 7-6 i 6-3. Ara punt guanyador de Ruth, que es posa 30-15 en aquest nou joc. A veure si és capaç el tenista noruec d'endur-se aquest tercer set i forçar el quart.
A veure, s'allarga una mica més aquesta final a la Philippe Chatrier. Una mica
això de... que, Xavi, sí? Ja posem, portem tre... Mira, ara just es compleixen 3 hores de final, és a dir, que no està sent una final
no, ràpida. El primer set ha durat una hora i quart, gairebé, el primer set de... Jo,
mira, una hora i mitja.
Una hora i mitja.
Caram. Sí, sí, són... Sí, sí, són, segons, sí, diuen aquí els registres oficials de l'organització, 90 minuts el primer set. Sí, sí, una hora i mitja. Mira, el Caraz contra Tsitsipas ja anava pel tercer set amb una hora i mitja.
Sí, sí. I un aplaudiment pels meteoròlegs. Està fent sola la Philippe Chatrier, eh?
Sí, senyor, ara ja ho dèiem, que mica en mica s'anava obrint.
I
ara
cobrir fa... el sostre per la pluja.
I ara fa sol, tot i que s'ennubula per Ruth, eh? Perquè punt per Djokovic, 30 iguals, 4-4. A veure, és un moment decisiu. Veurem què fa el noruec, que de moment, mira, serveix i resta llarg, resta malament Novak Djokovic, per tant agafa avantatge 40-30 per ell en aquest nou joc.
A veure si guanya aquest joc i restaria per guanyar el set, Casper Ruud contra Novak Djokovic. 3 minuts i un quart de set, fem una pausa i ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com. Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Mava Motor Suzuki, carrer Londres 3 de Granollers.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC+1 Podcast.
A RAC+1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors amb Oriol Llo.
Som molt ambiciosos, nous mercats. Estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment. Nous productes sempre.
Idees innovadores. Projectes inspiradors.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Estratègies de futur. Lideratge.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llo. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC+1 i a RAC1.cat.
Where the world will change you.
Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC1 presenta les finals de l'NBA per primera vegada senceres en català. Denver Nuggets Miami Heat, l'emoció del bàsquet nord-americà cada matinada de partit amb l'estil RAC1. Amb la redacció d'esports i estrelles convidades, amb participació dels oients, concursos i moltes sorpreses. Tothom despert pel millor bàsquet a RAC1. La nit és nostra. RAC1. Tots som 1. RAC1. Lil Dami. Cantant.
Fins i tot has desfilat. Vull dir, m'has dit que l'any passat per desfilar.
Sí. Però,
consell per desfilar, quin és el rotllo que s'ha de portar?
Vaig estar assajant el passeig de casa meva. És mirada perduda, pit en fora i caminar recte. Sobretot mirada perduda i pensar en coses tristes.
Pensar coses tristes?
Sí, perquè així no et rius.
Versió RAC1. Cada tarda de 3 a 7 amb Toni Clapés. RAC1. Tots som 1. RAC1.
Fel, Picasso.
Va néixer a Andalusia, sí o no?
Això la meva dona ho sap.
Vols que la truquem?
Sap que és spinning.
Ah, és spinning, ara.
Truca-la.
Sí,
us ho truco.
Pues
posat a l'altaveu ara.
Ai, ai, ai. Mire. Estàs a classe,
què?
Estàs per mi, per això, sisplau, que m'hi va aquí la reputació. Picasso és nascut a Andalusia? Digues que va ser la música.
A veure.
Ciao. Digue'm, Irene, maca. Sí, és que et sento.
Irene, estem en directe, eh? No és cap broma.
Hòstia puta.
Home, que...
Si són les 7, això és Islàndia. Amb Alberto, RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Cada dia, de 12 a 1. La competència.
Mare de Déu, això sí que és fort. Que es veu que... Bueno, és que no us ho puc dir. És fortíssim. Això, mira, saps què? Poseu la competència de 12 a 1, que us ho explicaré.
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
I l'Angelines.
RAC 1. Tots som... RAC 1.
La moció de censura contra Pedro Sánchez ha fracassat.
53 diputats a favor, que són 52 de Vox i un ex de Ciutadans.
Ho dèiem en portada, l'incendi del País Valencià continua cremant sense control, el vent i les elevades temperatures...
Comença una investigació sobre la influència que hagi pogut tenir el Barça en els àrbitres. Roger Saperes, bon dia.
Bon dia, Xavi, així és la notícia en tot
cas. Arrenca el Mundial de Motociclisme i déu-n'hi-do com comença el Mundial amb pole per Marc Márquez.
Absolutament inesperada, perquè el Cerverí d'on havia estat...
Tot el que passa t'ho expliquem a les dues. RAC 1 migdia. Cada dia a RAC 1. Tots som 1. Superesports a RAC 1.
13 minuts i dos quarts de 7 de la tarda, 13 minuts i arrencarà el partit el Martín Carpén, el tercer partit de la semifinal entre l'Unicaja i el Barça, amb l'1-1 arribat a Màlaga aquesta eliminatòria després de la victòria de l'Unicaja en el segon partit disputat al Palau Blaugrana. Com tenim el Djokovic Rut en el tercer set a Roland Garros, Albert?
5-5, però compte perquè ara Djokovic s'ha posat amb 0-30 sobre el servei de Rut. Per tant, compte que agafa avantatge el tenista serbi, pot ser un moment decisiu. Intercanvi llarg amb la dreta Djokovic, també amb el drive Rut. Continuen creuant pilotes un i l'altre. Cop guanyador del tenista serbi, que aixeca el puny i es posa amb 0-40. 3 pilotes de break, 3 pilotes de trencament per Novak Djokovic, que si n'aprofita només una es posarà per 6-5 el marcador, avantatge 6-5 en aquest tercer set, i per tant llavors podria servir per endur-se el partit. Un Djokovic, doncs, que agafa avantatge en aquest joc, que ho celebra i que es disposa a restar amb aquestes 3 pilotes de trencament sobre el servei a Casper Ruud.
Doncs Djokovic, camí de poder sumar aquest trencament, veurem si ho aconsegueix, i d'apropar-se molt en aquesta victòria a Roland Garros. Ens demana pas l'Albert, em sembla, no ens demana pas l'Albert en protagonista, l'Albert Ferran volia dir des de Terrassa. Recordem que aquest any Bassas sí que podrà jugar al US Open, Novak Djokovic, cosa que no va poder fer les últimes temporades, el no està vacunat de la Covid.
Sí, s'han acabat les restriccions per ell, i per tant Djokovic, que si no ho aconsegueix avui, tindrà més oportunitats en el futur més immediat per convertir-se en el tenista amb més grans slams de la història del tenis. De moment, però, aquí és molt a prop d'aconseguir-ho, perquè ara amb un revés guanyador s'acaba d'imposar en aquest joc. Per tant, agafa avantatge també en el tercer set. Break, es confirma el trencament sobre el servei del tenista noruec. 6-5 per Djokovic, que marxa a descansar el minutet que toca i tornarà a saltar la Philippe Chatrier per, amb el seu servei, intentar tancar el partit i guanyar aquesta final 3-16-0.
I aplaudia Ibrahimovic al costat de Mbappé. Aquest joc, més ben dit, guanyat per Djokovic, no és dels que sol desaprofitar oportunitats basses, Djokovic, com no. Aquesta que tindrà amb el seu servei.
No, ho té tot a favor, s'ha trobat en moltes situacions com aquestes el tenista serbi, que de fet es podria proclamar, fixa't si d'experiència en aquest sentit, com el campió més vell de Roland Garros, amb 36 anys i 20 dies. De fet, Rafa Nadal ho va aconseguir l'any passat, derrotant precisament també Ruud a la final, en 36 anys i 5 dies. Per tant, Djokovic, que en aquest sentit també faria història. Per cert, que parlaves també d'aquests que s'ho passen bé i que aplaudeixen des de la Chatrier. Ara també, sabeu qui he vist veient el partit? És que no ho hauria dit mai, eh?
Ai, qui?
Mike Tyson.
Mike Tyson. Sí.
Sí, sí, el polèmic boxejador.
Juraria que l'altre dia vaig escoltar que també hi eren l'Alcaraz Djokovic. No et sona tu, Albert?
Pot ser, jo l'altre dia no l'havia vist, en tot cas, avui sí, i es veu que té una filla que juga a tennis i que són molt fans de Djokovic. No sé, sincerament, si havia estat per aquí abans, el bo de Mike Tyson, per Roland Garros, però sí que se l'havia vist alguns tornejos que juguen, per exemple, als Estats Units, com el Masters 1000 de Miami o el mateix US Open, i avui tampoc s'està volent perdre aquesta cita per la història, recu testimoni del que pot ser un dia històric per Novak Djokovic, que ara comença servint en aquest 12è joc del tercer set per intentar, doncs, això, guanyar aquest tercer set 7-5 i, per tant, tancar aquesta final, el que seria per la via ràpida. Bé, en 3 sets, perquè ja hem dit que el partit doncs està sent disputat i ja portem 3 hores i 10 minuts de joc.
Si va per la via ràpida també en aquest joc, en aquest 12è joc del tercer set, el tenista serbi.
Doncs mira, fa tota la pinta, com a mínim s'endú ja el primer punt. Un cop de dretes de Casper Ruud massa potent, que es perd per la línia de fons i, per tant, escolta'm, tenim a Djokovic ja només 3 puntets. Jo crec que Ruud ara sí que això comença a veure pelut i, per tant, Djokovic més a prop del seu 23è. A veure, bota la pilota el tenista serbi, ho farà ara sobre el revés del noruec, que resta malament també, resta malament, canya, la pilota no passa a la xarxa i, per tant, punt de servei, 30-0 per Novak Djokovic, a només 2 puntets de proclamar-se campió per tercera vegada de Roland Garros.
Abans d'aquest punt anava xerrant amb Ivan Iseric, amb el seu entrenador.
Sí, mira, això mateix anava dient, concentració també des del seu box, on hi és la seva parella, Jelena Ristich, i també li demanava calma i cap i concentració. El croat Goran Ivanisevic, l'extenista, des de fa un temps dirigint la carrera de Djokovic, que sense que li tremoli el pols amb servei, amb pilota de Ruud a la restada mitja pista, cop de dretes del tenista serbi, enganyant i enviant a l'altre costat d'on es dirigia Ruud la pilota, que entra sense cap mena de problema i, per tant, compte, atenció, 40-0, 3 pilotes de partit per Novak Djokovic, 3 pilotes perquè el serbi pugui fer història aquí a París. A veure, que s'ho agafa amb calma, mira el cel de París Djokovic, mentre alguns aquí a la Philippe Chatrier criden amb ànims cap a un i altre tenista. El jutge de cadira demana silenci i ara sí, vota Djokovic el servei sobre el revés, potentíssim, l'esmaixada de Djokovic, arriba Casper Ruud, pilota mitja pista, Djokovic amb la dreta i la tira fora. L'ha tirat fora, incomprensible, Djokovic, perquè ho tenia tot al seu favor, envia la pilota al carril de dobles, ara potser sí que li ha pogut la pressió, però la qüestió és que tenia una pilota immillorable, Djokovic, per acabar tancant aquest partit, l'ha enviada fora, 40-15, encara però té 2 pilotes de partit al tenista serbi.
A veure si la segona és la bona, que Djokovic suma el seu 23è Gran Slam, el jugador amb més Gran Slams de la història, a un de Margaret Court, que és el jugador amb més Gran Slams de la història.
A veure, que torna a votar Djokovic, demanant silenci la Philippe Chatrier, ja, però qui no ho respecta, i per tant Djokovic deixa de votar, se'n va cap endarrere, demana una altra vegada al jutge de cadira que la gent faci silenci. I ara sí, escoltem els vots de la pilota. A punt de servir una altra vegada Djokovic, que per cert està tenint molt bons registres, bons percentatges amb el primer set. Ara no, però ha anat a fora i per tant se la jugarà amb el segon servei. Veurem si atacant la dreta o al revés de Casper Ruud. S'ho agafa amb calma, eh? Djokovic vota moltes vegades la pilota abans de posar-la en joc una altra vegada. Ara ho fa sobre el servei, tot i que es gira cop de dretes de Ruud. La pilota creuada, intercanvi que es preveu llarg entre un i altre, revés tallat a la de Casper Ruud, es gira per picar amb el drive el tenista serbi, la llença fora en aquests moments Casper Ruud i, per tant, Djokovic campió. D'aquesta manera, Novak Djokovic fa història i guanya el 23è Grand Slam de la seva carrera. El serbi s'estira sobre la terra batuda de la Philippe Chatrier, mirant cap al cel de París. Es posa les mans a la cara, ara s'aixeca, aixeca els punys, mirant a un i altre costat. Casper Ruud, que travessa la pista i va a saludar-lo, el va felicitar, i per tant, amb aquesta emoció de Novak Djokovic guanyant el seu tercer Roland Garros, però sens dubte el que és més important per ell, i així ho celebren aquesta pista central de Roland Garros, és que acaba de superar Rafa Nadal, i per tant Djokovic ja és el tenista amb més grans slams de la història del circuit ATP. No s'ho creu, es posa a mitja la pista pràcticament de genolls, mirant el terra sense aixecar el cap. Ara sí, mira cap al cel i el dedica cap amunt. Un record, un rècord, que tal i com estan les coses, potser no hi ha qui el superi durant molt de temps. Per tant, avui amb 36 anys i 20 dies, com dèiem ara, en aquest 11 de maig del 2023, i amb RAC1 com a testimonis de primera mà, Novak Djokovic fa història en el tennis. Novak Djokovic, història de l'esport.
Toca la terra batuda d'aquesta pista central, d'aquesta Philippe Chatrier, aixeca els punys a l'aire. Novak Djokovic, 23 Grand Slams, tercer Roland Garros, 10 Opens d'Austràlia, 7 Wimbledon, 3 US Open, que té el seu palmarès, el títol número 94, 94 en el seu palmarès, el tercer ja d'aquesta temporada per Novak Djokovic, que ara veiem també com Goran Ivanišević ho celebra des del box del seu equip, i ara s'encamina cap allà el tenista serbi. Pendents ara del lliurament de trofeus d'aquest Roland Garros, d'aquesta Copa dels Mosqueters, que aixecarà Novak Djokovic, la tercera en el seu palmarès, amb l'Albert Bassas a la pista central d'aquest Roland Garros. Ara, mira, l'abraçada amb tot el seu equip, Albert, de Novak Djokovic.
Sí, sí, a més l'acompanya la seva família. Djokovic té un parell de fills, rep ara l'abraçada primer del seu fill gran, deu tenir uns 10 anys ara aproximadament, també la seva filla, el petó, i l'abraçada amb la seva parella, la seva dona, la seva companya des de que eren ben joves, tota la família aquí present, Jelena Ristich, em sembla que també ara els seus pares, una altra vegada també rebent la felicitació de Goran Ivanišević des del darrere, perquè pràcticament tothom el vol tocar, i en fi, el que dèiem, que Novak Djokovic, content i feliç, doncs s'abraça amb tots els membres del seu box, mentre també la gent del voltant doncs el crida i l'aclama, perquè sens dubte Djokovic és història viva de l'esport, i avui ho torna a demostrar.
Doncs ara, moment de parlaments i de lliurament de trofeus, ara tornem cap a la Philippe Chatrier. Fins ara, Albert.
Molt bé, fins ara.
D'Albert a Albert, perquè l'Albert Ferran em demana pas en protagonista després de la final de la Lliga d'Hockey Herba. Albert.
Amb el Marc Miralles, jugador del Polo. Marc, bona tarda.
Bona tarda.
El moment que el Club de Campo rep el títol, una llàstima, perquè realment es veia pelut a l'inici de l'últim quart amb aquest 3-0, però és que al final teníem el Roger Pallarols a la transmissió comentant el partit i deia, és que jo veig el shootout.
Sí, aviam, després de la primera part que hem fet, havíem de creure que podríem remuntar, i ho hem intentat. Ahir va caure la moneda al nostre favor i ho vam aconseguir. Avui hem estat allà amb un penal cada 20 segons, però no podem tirar tota una part per començar a jugar bé. Ho vam dir ahir, avui ha passat el mateix, i sí que veure com l'equip al final acaba traient caràcter i es posa al partit, això, orgull i respecte cap a tots, però hem de començar el partit molt seriós. El Club de Campo ha fet això i per això són campions, bàsicament.
I és que el darrer quart semblaven dos equips totalment diferents. Heu tingut fins i tot el penal corna per forçar, per empatar. Ha vingut un pèl.
Sí. També, normalment, quan vas així per sota el marcador, és molt fàcil anar a pressionar dalt perquè ja no tens res a perdre, i és evident que ells cometen més errors perquè tenen la pressió més a sobre, i sí que és fàcil que un cop fas el primer segurament et vinguis amunt i facis el segon, i sí, és això. Si el penal arriba a entrar, anàvem a shootout segurament, i allà podia passar de tot, però no ha pogut ser avui.
Segon subcampionat consecutiu. Clar, es pot veure així, o es pot veure que el Polo juga a les finals. Vull dir que pot tenir la doble lectura, no?
Sí, no m'agrada quedar-me només amb el dolent, que és que tinc dues medalles de plata, I sí que la part positiva és que hem acabat les dues últimes temporades competint fins al final. L'any passat vam perdre els shootouts i aquesta hem estat molt a prop també de poder-los forçar. Costa ara mateix quedar-se amb que hem estat competint pel títol fins al final, però suposo que quan es passi una mica la decepció també és bo veure que fins a l'últim moment de la Lliga tenim opcions de guanyar-la. Espero que l'any que ve es pugui donar el passet aquest que ens ha faltat fins ara i que es pugui guanyar la Lliga.
Quina nota li posa a la temporada?
No et sé dir número, perquè dintre ara mateix enfadat i trist és difícil posar-li nota. A la Copa no ho vam fer bé, a la Lliga hem tingut alts i baixos, hi ha hagut partits molt bons, partits molt dolents, i la prova és el partit d'ahir. Primera part dolentíssima, segona part de lo millor que en recordo en tota la temporada. Llavors, si haguéssim tingut la consistència que jo crec que ens ha faltat, segurament avui hauria anat diferent. Per tant, la nota molt alta i molt baixa, depèn del moment, segurament.
Marc, felicitats per la temporada. No s'ha guanyat la final, però heu fet una gran temporada i heu estat a tocar de forçar un shootout. Gràcies i a recuperar-se anímicament.
Moltes gràcies.
Les paraules del Marc Miralles al micròfon de RAC1, evidentment anava somrient, també, home, ell ho ha vist molt a prop. L'any passat ja es va escapar, com ens deia el Roger, el shootout, la final, i avui és que si marquen el pan al corna un minut pel final és que se'n tornem-hi. És a dir, conscients que han fet un gran final de temporada, però que una altra vegada s'han quedat amb la mel als llavis.
Doncs cap a Madrid, que se'n va aquesta lliga masculina d'hoquei herba, cap al Club de Campo, la femenina, recordem que es queda Sant Cugat del Vallès. El júnior ha guanyat la final contra també l'equip madrileny. Gràcies, Albert. Fins ara.
Fins ara.
El Martín Carpena, Marc Bondet, hola, bona tarda.
Què tal, Xavi? Bona tarda.
A punt de començar el tercer partit d'aquest play-off semifinal de la Lliga CB entre l'Unicaja i el Barça.
Mira, l'àrbitre principal del partit, Antonio Conde, té la pilota entre les mans, esperant que se li autoritzi des de la taula el salt inicial entre Jan Veselý i Jankuba Sima. Pilota a l'aire, la primera possessió d'aquest tercer assalt de les semifinals de la Lliga CB, que serà pel Barça. Unicaja-Barça, de sortida del conjunt de Xares, amb Satoransky, la pilota, la Brines, Mirotic i Jan Veselý, els malaguenys fent-ho amb Perri, Kalinowski, Jonathan Barreiro, Ozetkovski i Jankuba Sima. La primera possessió l'ha perdut el Barça, és bola pels malaguenys, s'atura el partit per un cop que ha rebut Kendrick Perri, 9-42 pel final del primer quart, joc aturat en un Martín Carpena que és ple com un ou.
Jordi Colomer, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Vaja, escenari un punt perillós pel Barça amb aquest 1-1 que viatja cap a Màlaga l'equip de Saras.
Sí, vas complicar la vida l'altre dia i ara toca refer-se. És un equip que ja sabem que es juga aquest final de temporada una mica a arreglar la temporada amb el que seria la Lliga. Si no, l'hora als balanços seria molt més cru que no pas amb el títol pel mig. I avui toca reaccionar, sobretot a aquells jugadors estil Mirotic-Veselý que l'altre dia no van aparèixer per res.
Tenim ja el joc aturat, hem començat ràpid amb 18 segons de partit i Perri que se n'ha d'anar cap a la banqueta.
No sé, d'un ull, eh?
Sí, un ull que el té, no deu portar lentilles, per sort, perquè si no l'estaria buscant segurament pel parquet. Ara ens hi quedem, el Martín Carpena, amb aquest Unicaja-Barça, ens actualitzem amb la Bàrbara Padilla abans. Hola, Bàrbara, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs hem de començar per la polèmica que les últimes hores envolta Laura Borràs, perquè la presidenta de Junts s'ha posat avui a un pacte per impedir que el partit d'extrema dreta, Aliança Catalana, governi a Ripoll. Borràs creu que no és correcte un cordó sanitari i que no es pot contradir la voluntat popular. Així ho ha dit en una piulada en resposta a Sílvia Orriols, líder d'Aliança Catalana, que es queixava d'un possible acord entre Junts, Esquerra i la CUP amb el PSC per desbancar-la de l'alcaldia de Ripoll. Les paraules de Borràs han aixecat polseguera a Esquerra, que veu molt greu que s'oposi a pactar. Així ho ha dit a Twitter la portaveu republicana, Marta Vilalta. Considera que el feixisme se l'ha de combatre sempre i a tot arreu. La CUP també ha criticat les paraules de Borràs. La formació creu que s'acosta al discurs excloent, racista i classista de l'extrema dreta catalana, ha dit literalment. La diputada Eulàlia Reguant considera que no es pot avalar alhora un discurs democràtic i el de l'ultradreta de Ripoll. Recordem que Aliança Catalana va guanyar les eleccions municipals a Ripoll amb més del 30% dels vots. I en política espanyola, Alberto Núñez Feijóo repta Pedro Sánchez a fer els cara a cara que proposa el president espanyol abans de les eleccions generals amb Yolanda Díaz, Irene Montero, Arnaldo Otegi i Carles Puigdemont. El president del PP també creu que seria més interessant que fer-lo ells dos. També es pregunta si fer 6 debats seria realment útil.
¿Para qué quieres 6 cara a cara? ¿Para decir 6 veces que con Bildu no se acuerda nada? ¿Que no pactará con el independentismo? ¿Que no podrá dormir con Podemos? ¿Que los jueces son unos fascistas? ¿Que no eliminaría el delito de sedición? ¿Que la ley del sí es sí no va a rebajar las penas a ningún violador o a ningún pederasta? ¿Para esto?
Feijóo considera que el líder del PSOE ja ha assumit la seva derrota i que aquesta és la traca final, diu, del sanchisme.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
Com ha arrencat el partit a Màlaga, Mundet?
Doncs amb els primers dos punts de l'Unicaja, els primers dos punts de Yankuba Sima, joc aturat a 7:56 per arribar al final del primer quart i a falta personal de Dylan Ozetkowski, amb un parell de canvis a la convocatòria del Barça, Xavi, que n'hem comentat, i és les baixes d'última hora de Mike Toby i de Sergi Martínez. Mike Toby per lesió, Sergi Martínez per decisió tècnica. En el cas de l'Alevi nord-americà, el seu lloc l'ocupa Òscar da Silva. En el cas de l'Ale català, el seu lloc l'ocupa Oriol Paulí. Tots dos no juguen des de la jornada 33, des de fa un mes. En el cas de Paulí, va jugar 5 segons contra la Baskonia. En el cas d'Òscar da Silva, sí que la tirada o la minutada va ser una mica més llarga. Aquell dia en va jugar 18. Però ja formen part del tram final de temporada on han tingut actuacions merament esporàdiques.
Sí, no són dos canvis, diguem, transcendentals en el roster del Barça. Com?
No, fins i tot són dos jugadors que igual ni entren a la rotació avui.
Seran tres lliures per Nikola Mirotić, 7:49 per arribar al final del primer quart bàsquet. 2-3 al Barça per davant del marcador. Primer avantatge del partit pel conjunt de Xares.
Ja torna Perri, ja.
És pilota per Yankuba Sima. Lluny de la línia de 6.75 en horitzontal per Dylan Ozetkowski en curt, per Kendrick Perry, gairebé al cercle central, defensat per Thomas Adransky, li dona descaradament al costat esquerre, no pot progressar al base nord-americà, i aquest falta personal de Jan Vesely, a 3 segons 8 dècimes per esgotar la possessió.
Errada una mica de concentració, perquè tenia el jugador tancat molt lluny de cistella, que l'única opció que hauria pogut tenir és trobar a Sima a la línia 3, que no és cap amenaça. Un regal de Vesely aquí.
És pilota en moviment per Unicaja, Perry, cercle central, en horitzontal per Barreiro, al costat esquerre, 45 graus, passada una mà, al coll de l'ampolla, on ja Yankuba Sima apareix per allà. Kalinowski, s'esgota la possessió del bàsquet, demana al Barça que és fora de temps, segurament, no sé si són a temps de revisar-la. No sé si després de que, quan el joc s'aturi, entenc que per reglament es podrà revisar. Ara l'ha perdut el Barça, la recupera Unicaja de Màlaga, surt en pilota controlada. Kendrick Perry ocupant carril a l'esquerra, i ha hagut falta personal de Nicola la Provítola. I a veure si ara el Barça, o si els àrbitres, revisen aquesta acció, aquest bàsquet de Tyler Kalinowski, que de moment en la primera repetició no tenim cap referència del cronòmetre. Doncs no.
No fa pinta que revisin res, no?
No.
Anem cap endavant. 4-3, el Barça perd un. És Kalinowski. No.
Ha tocat.
I ha tocat xarxa. Nikola Mirotić, es disculpa. Ja, no es pot ser tan alt en aquesta vida. Saltes des de sota i sense voler.
Ai, sí.
Doncs toques amb els dits la xarxa. Pilota pel Barça. Pilota per Sadransky. En curt, per la Provítola, acaba per terra. Problemes en el domini de la pilota. Passa per allà a donar-li un cop de mà a Àlex Abrines, l'envia al pal baix per Nikola Mirotić. Juga l'1 contra 1 sobre Yankuba Sima, la falta del Gironi és clar. La reconeix el jugador de Santa Eugènia, del barri de Santa Eugènia de Ter. Serà servei de fons per l'equip de Xares.
Aquest és dels nostres, Mundedo, que hi ha la central ara de Roland Garros, Yannick Noah, plorant, emocionat amb el vídeo que li han ofert. Basses, eh?
Sí, sí, ara mateix ell és qui, acompanyat en aquest cas del president de la Federació Francesa, fa entrega dels trofeus. Primer a Casper Ruud, el finalista d'avui, un Yannick Noah, que és una de les últimes llegendes del tennis francès. Casper Ruud, que recull ara mateix la placa que l'acredita com a finalista, de seguida parlarà, i de seguida també doncs Novak Djokovic pujarà també a l'escenari per recollir aquesta copa dels mosqueters que l'acredita com a guanyador, com a campió d'aquest tercer Roland Garros.
Un look molt Rijkaard, el de Yannick Noah, em recorda l'ex tècnic del Barça entre d'altres equips.
Sí, per cert, i deixeu-me dir que el de Djokovic ja és commemoratiu de l'efemèride, perquè li han donat un xandall amb el dorsal 23. Per aquests 23 grans slams, la marca Lacoste, que és la que ja sabeu que ell vesteix, que ell llueix, doncs, en fi, coses del màrqueting, però ja li han fet arribar, doncs, això, un jersei que cobreix la samarreta que ell portava amb el número 23 aquí al davant.
Després, tant ell com Nadal et diran allò de que no hi pensa, no, en això dels grans slams i de ser el que més en guanya de la història. Però la jaqueta ja la té ben posada, sí, i amb aquesta, i ben fet que farà, sortirà a recollir aquesta copa dels mosqueters. Va, tornem a Màlaga, Mundet.
6 a 5 al Barça, perd un a 5 i mig per arribar al final del primer quart. És pilota per l'Unicaja, el marcador és curt. Pilota per Kalinowski, penetració pel mig, la deixa per David Kravis, li cau el tap, el rebot és pel Barça, surt amb pilota controlada, Tomàs Satoranski pel carril a l'esquerra, s'emporta per davant Kendrick Perry, apareix per allà Òscar da Silva, que es moixa, primers dos punts del jugador alemany. Unicaja 5, Barça 7. A l'altre costat, contraatac ràpid d'Unicaja, bàsquet de Kendrick Perry, és moment d'intercanvi de cops. Primers dos punts de Perry a 5 minuts per arribar al final del primer quart.
Unicaja li agrada córrer, però fins ara no ha pogut fer. De moment, tret aquesta última acció, el nivell defensiu del Barça molt elevat. Hem vist ja dues pèrdues, un tap i un parell de cistelles a l'últim segon de possessió.
De fet, reconeixia Àlex Abrines a la prèvia que al Barça li calia pujar el seu to defensiu o pujar el seu to físic, donat el que havíem vist en el segon partit contra l'Unicaja al Palau Blaugrana. Tros de triple, el que acaba de treure's del barret Àlex Abrines. 8 a 10 a l'altre costat, Unicaja ho prova, bàsquet ara de David Kravis, pim, pam, pum. 4 i mig per arribar al final del primer quart. No dona treva aquest començament de partit.
Sí. Aquella cistella que estava en dubte m'ho he mirat i sí, era bona, eh?
Era bona. Pilota pel Barça, és pilota per Da Silva, des de la cantonada d'esquerra, circula per la Provito, la de 3, no, el rebot és altíssim
per darrere,
per darrere del taulell.
Sí, Da Silva, que va ser el màxim rebotejador l'últim dia que va jugar a Vitoria i la primera que ha tingut rebot ofensiu en aquest atac, per això l'últim al llarg de la temporada havia desenvolupat un tir de 3 des del lateral més que interessant. A la primera que ha tingut, ni tan sols ha mirat cistella, sí que hauria de fer com a mínim amenaçar.
Veurem el tema del rebot, que és un dels grans dèficits del Barça en aquesta eliminatòria contra Unicaja.
De moment m'atreveixo a dir que la sortida del Barça té un altre to que en el tercer partit.
Sí. Bueno, ser un 1 a 14 vas contundent en el segon, però sí, no, el nivell alt físic i de defensa és molt diferent.
Empat a 10, menys de 4 minuts per arribar al final del primer quart. Pilota per Unicaja, ha entrat Nikad Mijatović a la pista, aquest per Barreiro per Kravis, el bàsquet de David Kravis,
aquest tiret que té,
sí.
Ha entrat actiu, el veus d'actitud de que està en el partit, malgrat que la primera a Brines li ha col·locat el tap. Està ràpid de mans, vull dir, ràpid de tenir clar el pick and pop, de rebre i tirar ràpid.
I ara acció ràpida del Barça que culmina Sertac Sanli. Estem en moment ja de rotacions. Tenim el Barça jugant amb Djokovic, la Provítola, Kyle Kuric, Òscar da Silva i Sertac Sanli. Tenim el Unicaja de Màlaga jugant amb Kendrick Perry, Darío Brizuela, Nikad Mijatović, Melvin Ejim i David Kravis. Hi ha triple de Kravis, moment Kravis. 15 a 12, connexió Manresa. 3-10 per arribar al final d'aquest primer quart. Pilota pel Barça, és pilota per Kyle Kuric, la bota en la mà dreta, pilota ara entre les cames, obertura cap a l'esquerra per Da Silva, en curt, gairebé mà a mà amb Nicola Provítola, li fan un 2 contra 1, la bola cau per tot l'arc, arriba al pal baix, on hi ha Da Silva gairebé sobre el límit de la possessió, el tir de Sanli, no, el rebot és per Unicaja, sortirà amb pilota controlada Darío Brizuela, a camp obert és molt perillós, la falta de Sanli és clara.
Arriscant l'antiesportiva perquè ell havia superat clarament i allarga el braç només per fer falta, que el reglament indica que si no hi ha intenció de tocar la pilota és antiesportiva. A veure si la revisen, si demana o no revisió i bon Navarro.
De moment la televisió ens ofereix tot un seguit de repeticions. No la revisaran.
Doncs mira, anem un moment a Roland Garros, que aixecarà la Copa de Campió Novak Djokovic. Bassas!
Doncs ho fa ara mateix, un trofeu que no ho sembla perquè no és molt gros, però que pesa molt, 14 quilos per ser exactes, que en aquest moment Djokovic aixeca cap al cel de París la Copa dels Mosqueters. en honor als quatre tenistes francesos que al seu dia van fer història pel tenis francès, els que anomenaven com els quatre mosqueters, i d'aquí el nom del trofeu que el serbi ja està aixecant en aquests moments. Ara fotografia de rigor als mitjans gràfics que capturen la imatge per la història, amb aquest Djokovic lluint el dorsal número 23. Fins ara parlaments de Ruth felicitant-lo, com no podia ser d'una altra manera, dirigint-se també a la directora del torneig, Amélie Mauresmo, per la bona organització durant aquestes dues setmanes, i també agraint el suport del públic de París. Ara és moment de l'himne de Sèrbia, i de seguida segurament doncs, ja podrem escoltar les paraules d'un Djokovic bé emocionat, amb un somriure, que un mig somriure que l'acompanya tota l'estona, feliç lògicament per la victòria d'avui després de guanyar el Novak Djokovic en 3 sets, però sobretot diria que ha alliberat per haver-se pogut treure un pes de sobre que feia molt de temps que l'acompanyava i que no era un altre que superar Nadal en número de grans slams. Per cert, deixeu-me dir que ja tenim tuit de Rafa Nadal felicitant a Djokovic. Moltes felicitats per aquest assoliment increïble. 23 és un número en el qual només fa uns anys era impossible pensar, i ho has aconseguit. Gaudeixo amb la teva família i equip. I uns aplaudiments de Rafa Nadal, elegantíssim, felicitant al minut 1 la consecució d'aquest 23è Gran Slam de Novak Djokovic.
Deixem el Bassas escoltant el discurs, després em fa un resum del que digui Novak Djokovic a la central. 14 quilos, Déu-n'hi-do, 14 quilos, és un nen o nena de, què, ja de 3-4 anys, no?
Sí. Depèn de, doncs, sí, la meva en té 2,5 i pesa més o menys això, clar, depèn de la constitució de cada, sí, de cada nena, però sí, la cosa ja va per aquí.
Però deu passar,
sí,
a la base, pesa. Deu passar a la base, 14 quilos, perquè al final la copa sí, però vull dir, no?
Bueno, deu ser de bon material.
Ah,
és que mira, fa només, mira, a veure que t'ho dic, 21 centímetres d'alt i 19 d'ample. Per tant, és massissa, és allò,
eh? Collons, i tant.
Sí, ben, no, està ben farcida.
Aixecar-la una mica no costa gaire, però clar, així que és molt amunt...
21 centímetres d'alt és un pam.
Que em portin, sí, que em portin...
No, sí, no fa 21 centímetres d'alt, això, massa, no ens enredis.
Bajan 2 segundos del reloj de partida.
Doncs em sembla que bueno, bé, ara estava mirant això, les dades del
trofeu. Potser és la copa que fa 21 centímetres,
de la base a part.
Sí, sí.
Doncs deu ser la base el que no sé, el que pesa.
També depèn de la mà, el pam, clar.
Tampoc no li deu importar molt a Djokovic si pedeix 21, 30, o si pesa 14 quilos o 7 ara mateix. Revisaven a l'instant replay a Màlaga, 17 a 15, perd el Barça de 2.
Minut i 53 segons per arribar al final d'aquest primer quart. El Barça per darrere en el marcador. Els àrbitres diuen que hi ha hagut falta de Melvin Ejim.
Ja estan en bonus.
Mira, tenim la solució, em sembla, que aquesta que ara té Bassas, que és més petita, que és deu ser la que es queda ella en propietat, aquesta sí que deu fer un pam.
Ah, veus? Ja t'ho deia jo, però què?
La que ha aixecat ara fa una estona sí que era petita,
sí,
que era d'un pam.
Aquesta sí que era petita.
Clar, això, els 21 centímetres d'alt i els 19 d'ample.
Aquesta potser sí, la que té ara a les mans no ho és.
No, clar, és que, a veure, també s'ha de dir que jo l'estic veient des d'una certa distància. No, però potser sí que és una mica més grossa aquesta, sí. Bé.
Sí, bastant més grossa. Va, tens gràcies per mi, no tens a Màlaga.
Sort que el tenis l'he vist millor des d'aquesta posició que per la copa.
A veure, 17 a 16, 17 a 17. Anota el segon, té lliure també Nikola Mirotić. D'aquesta última falta personal rebuda. Pilota per Unicaja. La puja Alberto Díaz. Perseguit tota la pista per Roca Jacobaitis. La pica per Melvin Ejim. Una altra vegada Alberto Díaz. En horitzontal per David Kravis. El millor jugador d'Unicaja en aquest començament de partit. Darío Brizuela. Sobre la defensa de James Nagy. Compte, novetat tàctica, Colo.
Sí, Leonat. Podríem dir que s'ha cansat ràpid avui Saras de Vesely, que en poc més de 3 minuts ja l'ha enviat a la banqueta, i ara prova Nagy. L'Unicaja està intentant posar una velocitat més que en els partits anteriors i està buscant molt les penetracions fins a sota, i per això posa Nagy.
És un obrer del bàsquet a la seva edat, James Nagy. Això és indicatiu també de que per on passarà el partit. Hi posarà defensa, hi posarà intensitat, hi posarà molta feina, però Nagy, és a dir, totes les solucions passaran per fora.
Sí, com ara hem vist, el triple de Mirotić havia fallat un anteriorment, però avui ja l'estem veient amb molta més anotació.
17 a 20, el Barça es posa per davant en el marcador després d'aquest tercer triple del Barça, 3 de 6, 50%, últims 45 segons d'aquest primer quart. És pilota per Darío Brizuela, ara fa una gran jugada individual al tir, però no el resol bé el jugador guipuscoà. El rebot és per Nicola Karlins, que és damunt del parquet. Parcial de 0 a 8 per el conjunt català, últims 30 segons d'aquest primer quart.
Des que Unicaja ha entrat amb el Brizuela sistema, s'ha encallat totalment.
És pilota per Kalerins, la bota amb la mà esquerra d'esquena de Cistella, sobre la defensa de Nikad Djedovic. Hi ha un canvi defensiu ara aquí, la defensa d'Skravic, se la juga Kalerins, no, curta, el rebut és per Unicaja. Ells tindran l'última, pilota per Brizuela. Creua la pista, agafa la diagonal, la falta de Nagy és clara. Reclama en dia esportiva a la grada.
La podia fer perquè encara n'hi quedava una abans d'entrar a bonus.
Oh, interpreta bé el nano, el bàsquet.
Sí, sí, per això el feliciten. Quin braç més llarg per això. Vull dir que està a punt de robar-li la cartera, però la dona a la primera fila.
No és un pam de Nagy, potser sí que fa la copa de Djokovic.
L'altre dia Nagy, que va estar treballant amb Ibaka, de cara a observadors NBA, de cara al draft. Fue un entrenament individual.
Ha entrat en pista també Oriol Pauli. Primers minuts pel jugador gironí. És pilota per Brizuela fins a la cuina. No, el rebot és per Nagy, no podrà tirar. Doncs arribem al final d'aquest primer quart, que ha anat prou per feina. El Barça guanyant de 3, 17 a 20. I la millor notícia és que en l'obertura de la partida d'escacs, que és aquest tercer salt de les semifinals de l'ACB, el Barça té una cara absolutament diferent a la de l'altre dia. L'equip està centrat, sap el que ha de fer, i guanya 3 al final d'aquest primer episodi. Barça 20, Unicaja 17.
Sí, ha tingut el moment de dubte quan ha pujat tant el ritme Unicaja, que l'ha sorprès, amb Kravis molt inspirat. Però és que, com deia fa un moment, a la que han entrat a que l'atac s'ha limitat a accions de Brizuela, són 4 tirs seguits de l'ex de l'Estudiantes, i molt bé el Barça aprofitant això per capgirar el marcador i anar amb avantatge, i sobretot aquests 8 punts de Mirotić, que és molt diferent a l'1 de 9 que va signar l'altre dia.
Sí, aquest duel amb Egim, que el va guanyar clarament Egim al Palau l'altre dia en el segon partit. Avui de moment Mirotić amb 8 punts i sent el màxim encestador del Barça en aquest primer quart. Abans comentàvem, ja ho repassem, aquest comunicat que ha fet la penya avui. Demà recordem quart partit a Badalona entre la penya i el Madrid d'aquesta altra eliminatòria de semifinals. Ahir amb els crits de Yabusel Asesino al Palau Olímpic de Badalona, amb el joc que es va aturar dues vegades, amb el comunicat de l'ACB de condemna i, vaja, i de denúncia i obrint expedient a la penya. Per tant, una possible sanció aquí que li caurà
de fet,
a la penya.
El procediment és doble, perquè per un costat és tot el que té a veure des de la via esportiva, està reflectit en el dors de l'acte, i això va al Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Bàsquet, que és l'organisme competent sancionador en aquesta mena de casos, però és que la CB ha denunciat o ha traslladat aquests fets a la Comissió Nacional d'Antiviolència. Per tant, doble feina, o no sé si serà doble sanció o no en aquest sentit, o com a mínim doble focus, al qual estar-ne pendent hores d'ara.
Sí, la penya que, vaja, mostrarà la seva repulsa a aquests càntics i insults que diuen que no són congruents amb els valors de la penya. Sobretot fa un prec perquè demà els aficionats animin tot el possible a l'equip, però sense proferir insults a qualsevol participant, ja sigui oralment o mitjançant pancartes al Palau Olímpic de Badalona. I acabem amb això que diu que ser el bressol del bàsquet representa també un gran honor, però també comporta una immensa responsabilitat.
Sí, hi ha diferents punts aquí. Òbviament, ahir vull estar parlant amb gent que ahir estava al pavelló i que no es va sentir còmode amb aquell ambient, i s'ha de condemnar, entre altres coses, perquè sempre hem defensat que l'ambient en general del món del bàsquet és molt més sa que el de futbol, i el tema arbitral queda una mica més apartat. I per tant, el comunicat d'avui, encara que a molta gent de la penya no li ha agradat, és el comunicat que has de fer quan tens una multa pendent i has de demanar disculpes i dir, no ho tornarem a fer. A partir d'aquí veurem què passa dilluns, i també que és que hi ha un cas clarament molt mal portat, que és el cas Yabusel, i que se li ha permès a l'ACB diferents coses fins a arribar a aquest punt.
Brrr, mare meva, quina esbaixada la de James Nagy. Quina liup a una mà, el veureu segur d'aquí uns minuts a les xarxes socials. Una passada rapidíssima a una mà que ha vingut des de l'exterior. El noi l'ha pescat a una mà i l'ha acabat esbaixant. Uau!
Sí, ara regal del Barça, un error molt infantil, estúpid, que para ràpidament Saras, d'aquestes pilotes sacant de línia a fons que no pots regalar, i a més et costa un triple en aquest cas, és a dir, en un moment han fet 5 punts, però sí que hem vist abans de Silva, ara Nagy, tenen aquest punt de físic que en alguns moments al Barça li hauria anat bé, i que permet aquest joc per sobre l'aro, que quan tens bons passadors és un magnífic recurs.
Tenim joc aturat al Martín Carpena, empat a 22, el parcial és de 5-2 favorable als malaguenys de sortida en aquest segon quart. Joc aturat, Xavi, en aquest segon quart d'aquest tercer assalt de la Lliga CB de bàsquet.
Per anar tancant el tema Yabusel, la Lliga CB li va donar l'MVP del mes de maig, que a mi això em sembla una gran errada per part de la Lliga, per molt que s'ho meresqués, que fotés 60 punts cada partit i 46 rebots, però un tio que acaba de fotre lluita lliure en un partit de l'Eurolliga i ser una imatge lamentable pel bàsquet, no li pots donar l'MVP del mes de maig com a organització de la Lliga CB, perquè és un mal favor, un tret al peu que et fots tu mateix a l'organització de la Lliga. I dos, com el Madrid està capgirant la situació una altra vegada perquè Yabusel acabi sent la víctima de tot aquest afer. El Madrid, que sapiguem, sí, no hi ha hagut sanció encara, no, o almenys sí, no, no pública.
1-2, et faig el 3-4. El 3 seria que el Madrid va filtrar que hi hauria sanció interna i ens vam trobar que el següent partit de Lliga era titular amb crits del públic de Yabusel, i que la comparativa, que sempre fa mal. O sigui, no va haver-hi cap tipus d'intervenció d'aquestes, per exemple, en Mirotic, els crits de rata a Madrid, però és que a Múrcia, i avui llegia gent de Múrcia, que tenen Sadiel Rojas, que quan més lluny sigui d'una pista, millor, però que diu que porten temps escoltant el crit d'assassino, assassino. Han penjat un vídeo, per exemple, del camp del Manresa, amb Lima, demanant calma al públic perquè s'estava cantant això, i en aquest cas ni comunicats ni va passar res perquè és a Múrcia. Ara que apareix a Madrid, tot es fa gran.
A mi hi ha una cosa que em sorprèn, perquè és una nota mig clandestina de l'ACB, la manera com es fa pública aquesta nota, a altíssimes hores de la matinada, i a més, no és allò que l'ACB a la seva web em pengi un destacat, sinó que és un link que diu nota informativa. No? És allò de gairebé com tirar la pedra i amagar la mà, no? Em consta que l'ACB no està gens còmode en tot aquest cas.
És que és normal.
Sí, sí. I jo crec que el comunicat de la CB, que genera tot aquest xup-xup per greuge comparatiu en casos anteriors, també fa que la penya d'alguna manera faci el comunicat d'avui perquè no s'escalfi encara més la gent per demà, que encara no sigui pitjor.
Que és el que anava a dir, que no sé què serà pitjor, si el remei o la malaltia.
Sí, no sé si el comunicat, que jo estic amb el color que la penya l'ha de fer, i que em sembla bé que la penya el faci, perquè evidentment el club ha de condemnar actituds com la d'ahir. No tinc molt clar que això calmi demà els ànims a Badalona en aquest quart partit.
El Martín Carpena, mentrestant, el cronòmetre va en marxa. 8 minuts per arribar al descans, pilota per Unicaja, jugant entre pivots els malaguenys. Simon Bergull, Thomas, rep la falta personal de Nikola Kalinic. Canvia el veteraníssim jugador d'Unicaja a la línia de tirs lliures.
Han estat dos partits seguits amb esmaixada a Will Thomas.
Sí.
Cosa que feia temps que no es veia.
Sí, la veritat és que la capacitat de salt de Will Thomas és comparable a la meva.
Sí?
Sí, sí. Tant? Sí, hi ha una sèrie de jugadors que podien fer un rànquing de jugadors que no salten. Per exemple, o sigui, Dublevich, Marc Gasol, Will Thomas... En surten uns quants, eh?
Sí. I rotacions al Barça i no torna a Vesely, sinó que... prefereix tornar a donar minuts a Sanli que no pas el pivot titular, que l'altre dia va estar totalment desaparegut, i avui tres quarts el mateix de moment.
El primer tir lliure de Thomas cap dins, el segon no, el rebot és llarg, l'agafa i el protegeix Nikola Kalinic. 25-24, el Barça perd un. 8 minuts per arribar al descans del partit, puja la bola Thomas Satoranski en curt per Kalinic, s'emporta pel baix Alberto Díaz. Aquí hi havia falta personal, els àrbitres deixen seguir el joc. Remuga amb tota la raó del món Kalinic, 25-26, el Barça per davant. És Alberto Díaz, a l'altre costat hi ha falta d'Alberto Silva. Demana explicacions serones, Jessica Bichos.
I ara un 5 físicament molt potent del Barça pista, Mabrines de 2, Satoranski de base, Kalinic de 3, de Silva i Sandy. Sí, tens un 5 titular de 2 metres i ja l'hem vist que la primera acció ha estat buscar Kalinic a sota.
Tinc la sensació de que els àrbitres han advertit a Saras, de tècnica.
Sí. I aquí la falta de Pagana Betxulat, és Alberto Díaz, és Màlaga, ja sabem que hi ha una mica més de llistol.
Però la falta és meridiana. Sí, sí. És pilota per Tyson Carter, que ha entrat a pista. El bloqueig frontal de Will Thomas per ell la continuació, divideix per Yankuba Basima, gran acció ara del gironí, resolent a la perfecció.
Està fent molt de mal Unicaja amb aquestes connexions interiors o la connexió abans pel tir a mitja distància de Kravic.
És pilota pel Barça, Òscar da Silva a l'esquerra per Tomas Adoranski des de la cantonada, apareix des del costat feble Kalinic, coll de l'ampolla pel baix, costat dret Sandli.
Ja estava fent falta perquè ha quedat Tyson Carter, que és 1,90 m contra Sandli. Ho ha fet prou bé perquè ha evitat el tir, que és el que sempre demanen els entrenadors en aquestes situacions.
Ahir que parlàvem del tema del pes, de quan pesa el roster del Barça i el roster del Joventut i el roster del Madrid, déu-n'hi-do també la diferència de quilos entre el roster del Barça i el roster de l'Unicaja. Veig Tyson Carter i és un pes ploma.
I ara que ha entrat Kendrick Perry, que és similar, que és fibra, però és petitó, no arriba a 1,90 m, que són diversos jugadors.